del terremoto. O sea, empezaremos por algunos pueblos y pasaremos el día visitando y llevando ayudas también desde la parroquia de aquí, de Cáritas Marrakech.
O sea, como fuera, señor Peiro, supongo que todavía no es fácil llegar, ¿no?, a según qué sitios.
Ha mejorado mucho las comunicaciones, pero yo es la primera vez que voy. Estos días lo que estamos es ayudando a la Cáritas a organizarse y ahora empezamos un poco a visitar. Se va a quedar aquí un equipo de 3 personas para ayudarles a hacer un proyecto un poco más a medio plazo en cuanto se puedan hacer más cosas. Nos han dicho que ya se puede llegar a más sitios. Siempre un poco la angustia es esa, ver que a algunos pueblos pues no se ha podido llegar casi con nada. Pusieron a disposición unos helicópteros el ejército para pues lanzar ayuda alimentaria, pero hace falta que se vayan despejando los caminos para seguir llegando a todos.
Ahora nos decía que precisamente será hoy, de aquí unas horas, cuando pueda visitar estos pueblos más afectados, que actualmente se encuentra en Marrakech. ¿Cuál es la situación aún así que se han encontrado?
Bueno, pues hay como una doble situación. Por un lado, hemos visto algunas casas de aquí de la Medina destrozadas. Me ha llamado mucho la atención que toda la gente, pues en las tiendas, para ir a comprar una tarjeta de móvil o el pan o lo que sea, tienen todos una aplicación de terremotos. Mucha gente habla del terremoto, o sea que yo creo que la gente todavía está un poco asustada, pero también con ganas de empezar su vida, sobre todo en Marrakech, que los daños no son muy grandes. Y luego en la parroquia de los Santos Mártires, que es la iglesia católica que hay aquí, en Marrakech, pues una comunidad enorme de gente pues subsahariana, franceses, marroquíes, no paran de llegar coches con ayuda, salen un día sí, otro no, a los pueblos, o sea, un sentimiento de solidaridad muy grande, la verdad. O sea que todavía no hemos visto el gran destrozo. Sí que nos han dicho que allí también se nota que la población es muy activa, muy resiliente, que son también muy expertos en montar carpas, en mover las cosas, pero también han visto mucho dolor, muchos heridos y muchas personas que están mal.
Señora Pero, ¿cuál es la función o cuál debe ser la función de Cáritas España ahora mismo en Marruecos?
Bueno, la función de Cáritas España es ayudar a una Cáritas, acompañar a una Cáritas que es muy pequeña y que está manejando muy bien, porque tiene muy buen contacto con las autoridades, con las asociaciones locales, pues esta primera ayuda muy asistencial y de bienes que se pues está entregando, ayudarles a organizar una misión un poco más a largo plazo. Hay mucha solidaridad en España y en otros países, y Cáritas pues tiene la suerte de estar muy centrada en lo local y muy arraigada en lo pequeño y en las parroquias, pero ser también una red internacional. Entonces aquí estamos ayudándoles a dar esa escalada para que lo transformen en un proyecto importante de las cosas que nos preocupan y que les preocupan a ellos, que es que los niños que están allí viviendo en tiendas este invierno puedan ser escolarizados, que haya casas temporales un poco mejores que las tiendas, porque el invierno es muy duro en el Atlas y puede haber nieve, que haga ya letrinas y cosas de saneamiento más allá de agua o de bidones de agua para que puedan funcionar, porque la reconstrucción por parte del gobierno pues será lenta, como en todos los sitios, porque reconstruir cosas estables se tarda mucho. Entonces, en ese medio plazo les queremos ayudar a transformar esa solidaridad y eso que están haciendo también, y ese impulso que están dando a toda la comunidad y a todos los afectados, pues ayudarles a hacerlo un poco más a largo plazo, con ayuda económica, por supuesto, que la necesitan, y con ayuda técnica también.
Ahora me hablaba de los niños y las niñas marroquíes. Como sabe, Aldeas Infantiles cifra en 100.000 niños y niñas los afectados del terremoto en Marruecos. Los niños son, no hace falta decirlo, pero está bien siempre recordarlo, los niños que son uno de los colectivos más vulnerables. Una vez allí, ¿cómo se ayuda a un niño, a una niña que lo ha perdido todo?
Pues yo creo que construyendo lugares seguros, intentando hacer que la vuelta a clase o a espacios en los que los niños puedan estar juntos y compartir, se recuperen lo antes posible para que ellos tengan sus rutinas y sus dinámicas, con apoyo psicológico, con apoyo a sus familias. Yo creo que los niños, cuando ven que sus familias están bien, están más tranquilos y cuando ven sufrir a sus padres y a su familia lo pasan peor. Cáritas, desde luego, trabaja con todos los miembros de la familia y también muy centrados en recuperar sus medios de vida. Yo creo que son respuestas integrales, que nos tenemos que coordinar todas las organizaciones para hacer un trabajo que les permita eso, recuperar una vida pues todo lo normal posible y una rutina. Y desde luego a todos los que han perdido familiares, que tienen víctimas heridas, hay dos instalaciones médicas puestas por las autoridades para atender a los heridos. Ha habido muchísimas víctimas, yo creo que también hay una parte de apoyo psicológico que será muy relevante en estos días y en estos meses.
Avui a la caravana que estem parlant amb Natàlia Peiro, ella és secretària general de Càritas Espanyola i es troba ara mateix a Marràqueix a punt de participar en aquest comboi que visitarà doncs, precisament aquests pobles més afectats de l'Atlas al Marroc, on va afectar tant aquest terratrèmol i aquesta tragèdia que us estem explicant també des de Radio Estel aquests dies. Como sabe, señora Peiro, nosotros pudimos hablar hace unos días con Cruz Roja, le preguntamos lo mismo a Cruz Roja, le preguntamos también a ustedes desde Cáritas. Supongo que están en permanente comunicación con otras entidades como Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras o las entidades que se hayan organizado para esta ayuda humanitaria, ¿no?
Por supuesto, sí. Estamos en contacto entre todos. Esta vez es verdad que hay una pequeña dificultad, que es que el gobierno no ha establecido una coordinación oficial de las organizaciones. Pero bueno, por ejemplo, mañana miércoles aquí en la parroquia va a haber una reunión con casi todas las organizaciones que están trabajando en la zona afectada. Yo creo que estará bien y será también un buen punto de inicio.
Para las personas que nos estén escuchando, señora Peiro, y piensen, ¿qué hace falta enviar con más urgencia a Marruecos? ¿Qué les respondemos?
Pues les respondemos que lo que hace falta desde España es enviar dinero. Porque los bienes materiales, las donaciones en especie que estamos viendo aquí, muy preparadas, tienen que responder un poco al análisis diario de necesidades. Cuando se va, se viene y se compra. Y cuando se hace un proyecto, se compra una partida muy grande de exactamente lo que haga falta. Ayer nos decían, nos hacen falta edredones, pero de una persona, o sea, individuales, no mantas grandes, porque si no les está costando mucho lavarlas y moverlas y tal. Bueno, yo creo que todos los voluntarios y la gente que está aquí trayendo y llevando las cosas que necesitan, pues es muy incómodo que tengan que perder el día en las aduanas recogiendo cosas, clasificando cosas y seleccionando lo que a lo mejor no se ha pedido. Entonces, bueno, yo creo que puede haber necesidad de alguna compra especializada, pero que en general todo se puede comprar aquí y es mucho más práctico, más barato, más seguro de que no perdemos nada en el camino. Así que yo creo que es mejor colaborar económicamente porque todas las organizaciones que estamos trabajando tenemos sistemas de comprobación de que nos estamos gastando el dinero en esto, hay justificaciones, hay muchísima transparencia, muchísimas auditorías y yo creo que hay que confiar en que desde más cerca se sabe muy bien lo que se necesita. Desde luego aquí ha habido mucha gente que ha dado ropa, comida y ha sido súper bienvenida porque era muy fácil desde la parroquia llevarla a los pueblos, clasificarla, intentar llevarla, pero un viaje internacional de muchas cosas diversas complica mucho el trabajo a los que están aquí.
Precisamente Cáritas España activaba hace unos días una campaña de emergencia para ayudar a las víctimas del terremoto. Para todos aquellos que nos estén escuchando, ¿qué tenemos que hacer para colaborar con Cáritas?
En la página web de Cáritas y en casi todas nuestras publicaciones existen las posibilidades de colaborar por Bizum, cuenta corriente, donando a través de la página web, la manda que resulte más fácil a quien vaya a hacerlo. O sea, que visitando la página web www.caritas.es vais a encontrar la campaña que estamos lanzando.
Me gustaría preguntarle también, ¿cuántas personas de Cáritas España le acompañan ahora mismo?
Ahora mismo una persona, yo me marcho el jueves y viene otra persona. Van a ser un equipo de momento de dos personas de Cáritas Española y una persona de la Cáritas Inglesa, los que se queden aquí haciendo ese análisis de necesidades un poco más preciso para los próximos días. De momento se van a quedar 3 acompañando a Cáritas Marrakech.
Uh-huh. Y usted se queda hasta el jueves, me decía, ¿eh?
Sí, yo estoy un poco para los contactos también institucionales y pues con las personas de Cáritas Marruecos, con el arzobispado de Rabat y un poco haciendo las primeras conversaciones y también pues viendo un poco lo que necesitan y bueno, pues si tenemos que considerar la posibilidad de algún apoyo más.
Por último, sí que quería preguntarle o que nos explicara un poco, porque para toda esa gente que piense la colaboración de Caritas España con Caritas Marruecos es nueva porque ha pasado esto del terremoto. No, nada de esto, porque desde la década de los 90 Caritas España que ha ido colaborando con Caritas Marruecos. ¿Cómo se ha ido gestando toda esta colaboración?
Pues sí, bueno, lo que os decía antes, al final Cáritas, pues como la Iglesia, es una red internacional y hemos ido colaborando en diferentes situaciones. Desde luego hubo un terremoto hace muchos años también en Marruecos, pero sobre todo Cáritas Española desde los últimos años, los últimos 20 años, lleva trabajando en proyectos precisamente para el fortalecimiento de las comunidades parroquiales. También en proyectos de formación y lo que es muy importante y yo creo que muy importante también para el país, lo que ayuda a la iglesia local aquí es a atender a los inmigrantes subsaharianos que en su camino a España o a Europa en general o en su salida migratoria de algunos países pasan mucho tiempo aquí en Marruecos, entre 6 meses y 3 años pueden pasar y tenemos centros de formación, de acogida, también de para ayudarles si vienen heridos, para asesorarles. Hay varios centros, puntos de acogida de inmigrantes, porque Marruecos es una ruta muy utilizada, tanto por la parte de la costa para ir a Canarias, como las personas que intentan salir de África. Y aquí hay pues mucha necesidad. Muchísimos subsaharianos son cristianos y acuden a las Cáritas para ser acompañados y atendidos después de un camino seguramente de años en muchos de los casos.
El que us dèiem, si voleu ajudar no només a Cáritas Espanya, no només a Cáritas Marroc, sinó sobretot aquestes víctimes d'aquest terratrèmol devastador a la zona de l'Atlas del Marroc, entreu a la pàgina web de Cáritas i des d'allà hi podreu col·laborar econòmicament, que és el que més necessiten. Natàlia Peiro, secretària general de Cáritas Espanyola, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta mañana a la caravana. Un abrazo i mucha fuerza.
Muchas gracias, adiós.
Nosaltres que de seguida anem a publicitat. Abans, però, deixeu-me que us detalli una informació de darrera hora, i és que la circulació per la Ronda de Dalt de Barcelona està tallada en tots dos sentits perquè s'ha incendiat un camió a l'alçada del túnel dels Caçadors. La Guàrdia Urbana ha tallat tant l'accés com la sortida número 3. S'està desviant el trànsit pels laterals. El foc que s'ha originat a l'interior del túnel ha provocat una intensa fumera visible des de diferents punts de la Ronda i, per tant, com dèiem, aquesta circulació per la Ronda de Dalt de Barcelona que queda tallada en ambdós sentits per aquest incendi d'un camió a l'alçada del túnel dels Caçadors. De seguida que en tinguem més informació, us ho expliquem també des dels serveis informatius d'aquesta casa. Anem a publicitat i de seguida continuem.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. No es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trins.
15 minuts que passen de les 9 del matí. Segueixes escoltant La Caravana, un dia en el que parlarem a més amb Lorena Anton, advocada de Sorracisme, per aquest cas dels 6 Mossos d'Esquadra encausats i sentenciats a un any de presó i expulsats del cos dels Mossos d'Esquadra per aquest cas de racisme. De seguida en parlem, un dia també en el que obrirem la Ruta de la Seda amb el doctor en Història, professor de la Blanquer de Universitat Ramon Llull, Xavier Pujades, per saber la història del pas del joc a l'esport. Ens visitaran les nostres tietes i tiet, Montse Lamua, Eva Vives i Ferran Serra, per comentar l'actualitat. Comentarem la filosofia millennial, Walter Benjamin, amb Leo Espluga. Entrevistarem també Esteve Camps, president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, per saber com van les obres i si tot va segons el previst i el calendari establert. També parlarem amb Montse Moral, Pol Pereira. Ells són un grup de música que ens portarà un disc que es diu Buscúria. A la parada solidària d'avui també us parlarem d'això, de solidaritat, també en aquest programa. Viure en salut a partir de 12:45 amb el doctor Jacinto Valverde i Rafa Sanahuja. A Mínies Ferris, dissenyadora de moda, parlarem avui, no podia ser d'altra manera, de Woody Allen. Escoltarem a Olma Giró amb la Girocleta, que de seguida ens explica cap on va un dia com avui. I acabarem amb el Bona Vesprada. Tot això i més a La Caravana.
Les cosetes de l'Andreu.
17 minuts gairebé que passen de les 9 del matí. Andreu González, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui?
Doncs a veure, avui faré una cosa que encara no he fet en aquesta secció, és parlar i estalquejar una persona que no participi en el programa, però que hi serà ben present.
Val.
I estic parlant de Woody Allen.
Ai, Déu meu.
Ui, ui, ui. Sí.
Ai, el jardí en el que ens estem posant.
No, no m'he començat. Jardí, no patiu,
però
no patiu.
Però primer impacte és té xarxes socials, Woody Allen?
Sí,
Woody Allen o la...
té perfil d'Instagram.
Qui has estalquejat, Woody Allen o la filla?
No, no, és el que ja t'ha volgut dir.
La filla barra...
Val, la barra la dona, sí, sí.
Dona, parella...
No, a veure, no entrareu vosaltres al jardí.
No, és el que és, eh?
Bueno, escolta...
Aquests dies està per Barcelona, llavors també a la secció de moda també en parlarem amb la Inés Ferrés.
Saps on s'allotja o no?
No, la veritat és que no ho he mirat.
Va a l'hotel Casa Fuster.
Ah, sí?
Ah, sí? Ah, sí, perquè...
És molt típic que vagi allà. Abans de l'art, eh?
Perquè hi ha música en directe, i això li agrada molt.
Sí, el Cafè Viena.
Relaxa.
Jo vaig veure tocar allà, el Cafè Viena.
Amb Woody Allen?
Sí, sí, sí.
Es nota l'edat, eh?
Fins aquí l'anècdota.
Et vas fer un selfie.
Té que veure l'edat per anar a veure Woody Allen.
Home.
No, no, aquí tot...
Home, no,
aquí, aquí estic detectant que tot té a veure amb l'edat.
No, no, no.
Sí. Exacte.
Ho sento molt per vosaltres. És no podeu participar en l'èxtasi, no sé què. Bueno.
No, no. En fi, Woody Allen, del 30 de novembre del 1935, 87 anys.
Res.
Signe, Sagitari.
87 anys, eh? Poc se'n parla.
Sí, sí.
87?
S'ha fumut, eh?
Jove.
L'heu vist o no?
Sí.
Joveníssim. Sí, puc dir una cosa? Ahir anava amb els pantalons tacats, que el vaig veure.
Ah, sí?
Sí, el vaig veure per la televisió i portava un atac al pantaló sospitós.
Sense veure'l, i teniu la prova en aquest programa, sense veure'l, ahir ja us vaig dir, vam camisa blava i texans beix.
I anava així.
Efectivament.
I el barret.
I el barret aquell.
Que falli.
Exacte,
sí. Només li faltava anar de blanc i negre, també, perquè tela amb el seu Instagram. Bé, Woody Allen, com estava dient, és Sagitari. Primer signe de foc que trobem en aquest programa. Es consideren com el més positiu de tots els signes del zodíac, perquè també són versàtils i els encanta viure l'aventura i anar al que és desconegut. Potser per això Woody Allen és la persona que és tan coneguda i famosa.
Veus?
Diuen que dos dels pilars fonamentals del Sagitari són la justícia i la llibertat.
Sí, sí.
Potser Woody Allen en serà l'excepció una miqueta, no?, per tot el que ha passat darrerament. Però bé, com tota part positiva, tenim la part negativa. Són una mica agressius, tossuts i poc diplomàtics. Però, dit això, el seu perfil d'Instagram...
No voy a dimitir.
Tira una miqueta també. Sí.
Woody Allen, que té excentricitats molt bèsties, eh?
Sí. I que està sortint ara mateix per la televisió.
Escolta, mira, sí, està darrere.
Mira, mira,
sí,
sí, sí, mira com, darrere com va llogar el genoll. Mira,
sempre ho fa,
quin
això.
Quin ritme, tu.
Home, sí, porta, sí, el ritme.
Porta el ritme.
Una mica com jo i Joan Trias, que no podem... Sí.
Una de les excentricitats més grans que té és l'esmorzar.
Ah, sí?
Demà un esmorzar molt estrany.
I està tocant...
Forquilla i ganivet, o no?
Sí, sí, sí. Toca al costat d'Ernest Maragall.
Ja està a la bodega, per tu. Sí que és veritat que tenen un
cien. Sí, sí. Hi ha Ernest Maragall, Tries,
amb un clarinet.
I darrere de Trias tota la... Tota
la cúpula.
Tot el PSOE.
I Biden al públic, a la secció VIP.
Sí.
En fi, brometes.
Dit això, el seu perfil d'Instagram és d'allò més minimalista, per no dir una altra cosa. Sorprenentment, només té 50.000 seguidors, poca cosa per ser una persona com ell, però segurament té un equip darrere de xarxes perquè dubto que Woody Allen sàpigui fer un mosaic del seu Instagram. I us explico per què dic això, perquè sabeu que cada línia doncs, podem publicar un total de 3 fotografies en la pantalla, diguéssim. Doncs ell publica 3 fotografies i la del mig, una frase amb el fons negre. Una mica frases Mr. Wonderful, com si alguna cosa és massa bona per ser real, pots apostar que no ho és. En fi.
Sí,
no diré res, no comentaré.
L'estic revisant i...
Allò del fons negre és molt típic de Woody Allen,
sí,
no?
Sí,
els crèdits de les pel·lícules són sempre...
No, és que, de fet, tot això... O sigui, només hi ha fotografies seves on es veu estupendament bé, d'acord? Mm-hmm. I la majoria són frames de pel·lícules seves, en blanc i negre.
Clar,
la majoria.
Sí. Per cert, que ara presenta la seva 50a pel·lícula.
Déu
n'hi
do.
He dit que dels 50, amb prou feines li agraden 10.
Sí.
I bé, dit això, li he de posar un 5.
Un 5?
Sí.
Un 5.
Perquè massa quadriculat tot. No hi ha res que diguis això val la pena. No.
Escolta, que té...
A l'Instagram, a l'Instagram.
Ah, val.
A l'Instagram. Estic dient, no estic criticant les seves pel·lícules, jo.
Va, anem al toc.
Ni la seva música. En fi, el toc, les rampes i el formigueig quan se'ns adorm alguna part del cos.
Ai, sí.
Petita anècdota no apta per aprensius com jo. Per exemple, quan se'm va dislocar l'espatlla vaig estar una hora i mitja amb el braç fora de lloc. Ai. Resultat, se'm va dormir per complet la mà dreta fins al punt de no poder moure ni notar els dits, només la temperatura, diguéssim, que notava. O sigui, és a dir, si algú em tocava els dits i tenia les mans calentes, doncs ho notava. Si les tenia fredes, ho notava. Però res més. Dit això, és el pitjor que et pot passar si se t'adorm la mà. Ja no estic parlant del peu, perquè amb el peu, doncs, quan camines o piques amb el peu a terra, doncs, una miqueta al cap de 5 minutets això se'n va.
Em fa molta mania el peu, perquè el formigueig aquell que et puja per la cama...
Sí.
Oh!
Els bessons, el formigueig al bessó és molt pitjor que la mà o el peu,
Sí.
Sí, però és que la mà què fas, aplaudeixes?
Home, doncs sí.
Al mig del carrer. I potser es pensa una persona que l'estàs aplaudint a ella.
I el bessó sembla que vagis una jota si t'has de començar a treure el formigueig.
Bé, te'n vas cada diumenge a la plaça Major i vas a ballar sardanes.
Plaça Major,
Sí.
Clar que sí. Veus com és?
Mira, aquest cap de setmana ho podràs fer a la Mercè, que segur que fan sardanes.
Aquesta temporada encara no ho havia dit, però Andreu González és un senyor de 80 anys amb un cos de 20.
Tot i que jo no vaig a ballar sardanes perquè, és que clar... Em poso allà a la rotllana
i...
No, a banda.
Ara.
Clar, quan, o sigui, les simples sí que les sé fer, les sardanes, però quan comencen a saltar...
Sí, com les simples però llargues.
No, però... Saltant, Saltant.
Sí, saltant i ja.
Això has de tindre una mica de coordinació, t'he de dir, perquè ho he intentat.
Això quedes un dia amb Gerard Carrión i ho
solucionaràs. Sí.
A Banyoles. A Banyoles se'n fan moltes de sardanes.
Sí, com sigui
que aprendre allà.
El que és més important de les sardanes, l'Andreu González segur que ho sap fer, que és deixar el bolso enmig. I ja està.
No, ara mateix no, perquè no porto bolso.
No?
Bé,
tot va.
Sí. En fi, el que estava dient, el formigueig i les rampes són una impotència, perquè et sents impotent de no poder fer res. I això, aquest és el meu toc, és a dir, no sé com contraposar-me a les rampes ni al formigueig. No,
ja et portaré consells de lifestyle algun dia.
Ara, perfecte, això m'agrada.
Anem a la red flag?
Sí. Mireu, les persones que acaben de conèixer-te i ja es troben en la llibertat i el dret de tocar-te. I m'explico.
No, ho odio això, també.
Sí.
Ni les que porten 20 anys, tampoc tant.
Hi ha persones que no mantenen les distàncies de seguretat.
Sí, exactament. Punt número 1. A mi, ja de per si, les mostres de carinyo no m'agraden en particular.
Exacte.
Punt número 2. Si ens acabem de conèixer, la mà, o com a molt, una abraçada cordial d'aquelles que dones dos copets de darrere.
Ara, toc, això toc. Sí.
I punt número 3, dóna'm una mica d'espai, que si no m'agobio molt, i necessito la meva bombolleta d'espai personal.
Molt correcte. A favor del que dius.
Absolutament. A mi molesta molt la gent que et parla a un centímetre a la cara.
Ai, sí.
Ho diu, això.
Aquesta gent té en fi...
Té problemes.
La vida no està endreçada.
I a més et diré més. La gent que... És que això és una mica fastigós.
Que té halitosi,
No.
Que li fa mal a olor l'alè.
Encara més. La gent que acaba de menjar, és a dir, que encara té una mica de restes de menjar a la boca...
Sempre expliquem les coses.
El fuetet.
Sí, i se't queda allà... Sí, en fi, bé.
Bé, seguim, no?
Amb popular opinion.
Doncs mireu, avui m'he trobat un tuit que deia viure el gòtic és un drama. Sí, és un drama.
Ho és.
De les veïnes que sortien al balcó a cridar-li als guiris que callin, hem passat passat a que ara siguin els guiris expats que han expulsat les veïnes, els que surten a cridar "Shut the fuck up, man", els guiris turistes, en adonar-se que aquí no s'hi pot viure.
Fixa't.
Bé, primer de tot, ets català i vius al gòtic? Ets ric? Per això pots viure al gòtic? O què fas que encara estàs vivint allà?
Maric.
És a dir, són unes preguntes que necessito una resposta coherent perquè no m'entra al cap que siguis català i encara estiguis vivint al gòtic.
El gòtic es contraposa, eh? Perquè sí que és veritat que deus necessitar molts calés per comprar aquells pisos tan alts, amb vigues i tot allò, i
són
arreglar-los.
Són maquíssims, eh?
Són preciosos, són preciosos. Ara bé, quan surts al balcó i l'hores a pixats, també et dic que... Saps?
També.
Allò espanta una miqueta.
Imagina que allò és tot herència, no?
Un contracte antic.
Els pisos aquells, exacte, contractes
antics. O contractes
sí,
antics.
Doncs, sí, contractes antics o coses així.
O coses dels avis que t'han deixat el pis. Sí. Sí.
Després també, dient tot això, els guiris fan el que feien les veïnes, molt bé. Però segur que moltes persones que fan soroll al gòtic també són catalans i catalanes, sí, espanyols i espanyoles.
I tant,
perquè déu-n'hi-do l'escàndol que arribem a fer. I ho dic perquè vas a l'estranger i sents alguna persona fent el xou, no? És a dir, cridant com uns bojos. Et gires i segur... 90% segur que són espanyols.
Jo sempre he dit, Andreu, que no sé si estareu d'acord, però sempre he dit que si veus una persona fent el show, segur que és espanyol, i això ho diu, però només hi ha una altra cosa que ho digui més.
A veure.
Que ser a una cua i que et diguin allò de "Ai, que ets català!" Allò a tot arreu. Tot
sí,
arreu.
Una miqueta. De vegades passa. Però jo intento passar desapercebut, eh?
No, és igual. T'ho veuen a la cara. Només per cridar-t'ho 10 persones més enllà, eh? Sí. És horrorós.
Sí, ostres, potser jo no faig cara català, llavors.
Eh? Sí, s'identifica.
Sí, és així, és així. Adéu, Andreu.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros!
Ai, quin ensurt m'has fet, eh? Sí,
és avui, que estem practicant.
Avui cridarem, eh? Perquè, sí, avui us faré fer esport.
Val.
Perquè us porto els consells definitius per motivar-vos a fer esport.
Ai, Déu meu.
Ja n'hi ha prou de dir "no tinc temps, no tinc ganes, ho he de fer altres coses". Ja n'hi ha prou. Estic cansada.
Estàs cansada,
eh? De tantes excuses, home, ja.
A moure el cul.
Tot són excuses, excuses i més excuses. I a mi no m'enganyareu més, val? Però no patiu, jo no m'enfado. No m'enfado.
Sargento, eh?
Sí. Sí. Oh.
Entrenador.
No ho saps prou.
Comença a moure els braços.
Rotet Meyer.
Escolteu-me, no patiu, no m'enfado, després de sentir tantes excuses. M'heu enganyat a la cara, però no passa res. No m'enfado. Sinó al contrari, jo us vull ajudar.
Ara.
Per això avui a Consells del Lifestyle, els consells definitius per motivar-nos a fer esport.
Vaig dir una vegada, que aquesta me la posava per anar a córrer.
Vull veure a tots els que esteu a l'estudi aixecant algo, encara que sigui una ampolla d'aigua.
El comandament de la televisió.
Molt bé, molt bé. I els oients des de casa també, eh? Estic convençuda que la meva mare ja està fent esport.
Però ho hem de fer mentre parles?
No, era per ambientar una miqueta tot plegat.
Ja aquí 5 minuts.
Que ràdio, això.
I a més, jo tinc una rampa allà.
Veus?
Escolteu-me una cosa, feu esport vosaltres? Bé, en Joan i l'Andreu crec que ho conec, però l'Olma i en Rafa no.
Sí. Jo... Una cosa a l'estiu. Podem haver canviat moltes coses, Núria Ros?
Però amb el braç així, dubte que passis massa.
Jo practico el noble arte d'ir a caminar.
Està bé,
eh? Està molt bé. Gent gran. Això és de gent gran, ja ho sé, però...
No,
no.
Faig també.
Jo també vaig a caminar, eh?
Jo deia que segons 15 dies anava d'aquí a casa caminant. De la feina a casa caminant.
Sí, 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 sí.
Jo fa 3 setmanes que faig esport. Una setmana ha sigut una pausa perquè tenia la menstruació i estava molt cansada.
Sí, una altra perquè tenia rampes.
Per tant, 2 setmanes fent esport.
Porta un dia i mig.
Exacte.
Sí, sí. No, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Escolteu-me, ara anirem als consells.
Sí.
Estic convençuda que a partir de la setmana vinent us deixaré uns dies de descans. Començareu a fer esport, però abans dir-vos una cosa, petita intimitat, que vull que els nostres oients ho sàpiguen. A Ràdio Estel, la redacció està a 2 pisos.
Sí.
No em val això de pujar amb ascensor. Comenceu a fer esport amb aquestes petites coses.
Ja, fa temps
Joan
que no
ens ha mirat.
No, però fa temps que no pujo amb
ascensor.
Ui, sí, però que normalment ara uso escales.
Sí, jo és que tant de matí no...
Sí, home.
Les canvis fan
ja haureu fet una mica d'esport.
Hi ha 2 tipus de persones a la redacció, els que sempre agafen l'ascensor
i els que sempre
pugen per les escales.
Bé,
jo sóc un híbrid.
Jo sempre escales. Sempre. En fi, som-hi amb els consells, us sembla?
Som-hi.
Va, doncs el consell número 1 és creeu una motivació. Molta atenció al consell perquè és molt important, perquè no es tracta de buscar la motivació, sinó de crear-la, d'elaborar-la. Eh? Què us penseu, que la motivació ve sola?
No.
Hauria de venir sola.
Vas duríssima avui, Núria.
Sí. Home, és que amb l'esport has de ser constant.
Val.
La cosa ha de ser...
Es nota que a Banyoles aquest cap de setmana hi ha hagut esport.
Hi ha hagut la travessia.
I del Duc.
79a travessia de l'Estany. Que poc se'n parla, que són... Ostres, ara quedaré molt malament com a banyolina. Però són molts quilòmetres. Recorres d'una punta a l'altra de l'Estany.
Una borrada, això, sí.
Llavors, el que us deia, és molt important buscar un objectiu.
Val.
Un exemple, doncs vull fer esport per sentir-me més bé, física o mentalment, o també per tenir més energia, o per no sentir-me estressat. Aquest seria un bon objectiu.
Aquest estaria bé.
Saps? Per tant, aquest primer consell és molt important. Creeu una motivació. Tu, Alma Giró, per què has començat a fer esport?
Vols que et sigui sincera?
Sí.
Per treure els Michelins i posar una mica de cor.
Mira, doncs això és una petita motivació teva personal. I de retruc, no estàs tan estressada, no? Suposo.
Sí, sí.
En fi. Llavors, consell número 2. Per tant, mentre vaig dient els consells, penseu en aquesta petita motivació.
Sí, absolutament.
Val. El consell número 2 és elaboreu un pla d'acció. I què vol dir això? Doncs dissenyar un planning diari per complir-lo, perquè no em serveix de res que aneu a Mr. Wonderful a comprar la típica llibreta, us prepareu els objectius i després no ho compliu. No. Què vull dir en planning? Doncs un planning amb les hores d'exercici que voleu fer al dia, que mitja horeta, per exemple, està molt bé, eh?
Sí.
També quants dies voleu fer exercici durant la setmana o fins i tot quins exercicis fareu depenent del dia.
Això
de veritat us ajudarà i molt a ser persistents i no deixar la rutina el primer dia, que ja us conec. Val?
Sí.
Llavors, consell número 3, divertiu-vos. Divertiu-vos.
Bona aquesta.
Fes esport.
Sí. Consell important.
No, tampoc.
Obrim la ment. No, i és que probablement algú de vosaltres o algun dels nostres oients alguna vegada la vida ha deixat de fer exercici perquè no gaudia fent aquest exercici.
Sempre, bàsicament.
No patiu, perquè és que és normal, és normalíssim. De fet, molts de nosaltres associem l'exercici amb la mandra i l'avorriment.
Sí.
No sé per què, ens ho han inculcat així.
Jo vaig deixar-ho per això.
Clar. Però no passa res, perquè, com sempre diem en aquesta secció, els problemes solucions. Penseu per un moment, els oients des de casa també, què és el que us agrada fer, per exemple?
Patinar.
Val.
Ja estic fent esport, realment.
T'agrada ballar o el Magiro?
Piscina.
Val, piscina.
Anar a córrer.
No, passejos.
Clar. Doncs mira, us dono més opcions. Ball, zumba, ioga, ballet, pilates, exercicis de força...
Pilates diuen que és molt xulo.
Va molt bé.
Que va molt bé.
Per posar-te recte, eh?
Va, i tant. I a partir d'aquí, escolliu una, dues o tres opcions i teniu una motivació extra per començar.
Per exemple,
jo, des de petit he fet ballet.
Veus?
Doncs ara m'estic plantejant començar a fer ballet una altra vegada aquí a Barcelona.
Molt bé.
I això és una motivació. Jo començaré la jornada laboral a la ràdio i pensaré, doncs avui tinc ballet. Estic content.
Núria Ros, això per quan? Perquè, clar, està sent molt estricta amb nosaltres, eh? Començarem a plotar la gent.
Jo el que pensava que Núria Ros diria ara mateix, començaré la meva jornada laboral de punt de 3.
Fem-ho.
Mira, sí, doncs també, molt ben vist.
També.
Està molt bé. Va, anem acabant. Consell número 4. Varieu d'exercici, a la línia del que dèiem ara. Atenció, perquè no és necessari que tots, absolutament tots els dies, feu el mateix entrenament. No. El més ideal és anar alternant activitats. I atenció al que us diré, perquè la innovació us mantindrà motivats. Clar, no serveix de res fer. O sigui, sí que serveix, però és un avorriment cada dia anar a córrer.
Sí.
Home, si anem a córrer el dilluns i el dimarts fem una mica de ballet, i el dimecres una mica de piscina i el dijous descansem, doncs tindreu motivació extra, perquè anireu variant. Per tant, el que us deia, un dia podeu fer una mica de zumba i l'altre dia una mica de bicicleta. I ja ho teniu, això. Sí? Us agrada?
Sí.
Perfecte.
Consell número 5. Eviteu el sobreentrenament. Alerta, perquè entrenar de més és una gran desmotivació. Per què?
Tens agulletes?
No, perquè el nostre cos rendirà abans de temps i sentireu fatiga i cansament. Punt i final. Per tant, passito a passito. Això què significa? Que si de 7 dies que té una setmana en fem 3 d'esport, és suficient.
Està bé,
no cal fer més.
No és allò matar-se cada dia.
No, perquè tampoc volem ser culturistes.
Exacte.
Volem sentir-nos bé física i mentalment.
Sí. No volem ser culturistes, volem ser culturals.
Oh! Exacte. Molt bé.
M'ha
encantat.
Mi també.
I ja per acabar, però no menys important, consell número 6, registreu els vostres progressos.
Segons els experts, és molt important anar prenent nota dels progressos i anar revisant els avenços que feu dia a dia. Mm-hmm. I sobretot, sobre què podeu prendre nota? Doncs, per exemple, sobre la quantitat de temps que heu entrenat, perquè potser si comenceu ara, el primer dia dureu 5 minuts, que és lícit, no passa res, però al cap d'una setmana ja no aguanteu un quart d'hora.
Una mica relacionat amb el punt anterior, Núria? Perquè hi ha gent que comença el primer dia i es vol matar.
Clar,
no.
I el que us deia, registreu la quantitat de temps que heu durat, també la resistència durant l'entrenament, el que heu superat que abans no podíeu fer, és a dir, els obstacles que aneu superant, o fins i tot la diversió que ha suposat per vosaltres fer aquell esport.
Bona.
Si ho feu això, tindreu una gran garantia de persistència i resultats, perquè analitzareu i direu, ostres, la Núria Ros del setembre ha evolucionat molt.
Imagina't.
Sí, satisfacció personal.
Febrer, saps?
Ja està.
Llavors, ja està.
Veurem això.
No estarem atents.
Què?
Ja
la punteta, a veure, centrar-nos.
A veure si fitxa pel ballet rus, no?
Sí.
A veure.
Escolta, ha fet el símbol dels calés, també. Hi ha fórmula o no?
Sí, home, i tant. Sí? Mireu, la fórmula és motivació, més pla d'acció, més diversió, més varietat d'exercici, més registre dels progressos, menys sobreentrenament, más fuerte que Rocky. No he fet el rodolí. Uau, no, avui el rodolí no m'ha quedat bé.
Adrián.
Va, 5 minuts que ha passat de 9:45 del matí. On vas avui a la girocleta?
On vas?
No m'ho diguis.
A un lloc?
Espera, no m'ho diguis.
No t'ho dic.
Pregunta que prou. Va, de seguida sabem on el Magiró va avui amb la girocleta, però...
Has trencat la cintura de tot l'estudi.
M'agrada fer aquesta... Soc així.
Cap allà.
Jo ja sé la pregunta que em pregunto avui.
Soc juganer.
¿Qué tienes que hacer si quieres ser más fuerte que Rocky?
Com? Què?
Si ho acaba d'explicar tot la...
Se li ha anat.
Si ho acaba d'explicar...
El resum.
L'arròs, ho ha dit tot l'arròs.
El que t'has pres era un caratgill?
No.
Un cigaló?
Café solamente.
¿Qué tienes que hacer?
És que ha sonat molt a Chucky,
Què tienes que hacer? Sí, no, és una mica Rockefeller, de José Luis Moreno.
També, també.
Toma, Moreno.
Va, que em porta ganes de saber-lo.
Sí.
No, home, no, jo que... Vaig...
Sí, home, tira.
Jo crec que un dia com avui, 11 mesos després... Bueno, seguim amb els esports. 11 mesos després, Europa Leagues després, decepcions... Tras decepcions després, en el dia...
Rafa, concentra't.
És que a mi la secció de Núria Ros m'ha deixat cau, perquè veig que no arribo a res. No arribo a res. Lo únic és la moderació. Moderar-me fent esports, això ho porto bé. En el dia en què ens visita el totpoderós Anvers de Van Bommel, el dolent de la pel·lícula d'Iniesta
a París.
Totpoderós, Anvers. Jo crec que la pregunta ha de girar al voltant d'això.
Tot té la seva cara i té el seu Anvers.
A la Champions. Déu-n'hi-do. Culturistes, cultura...
Ho tenim tot.
Falten 20 minuts per les 10.
Sí.
A les 2,
I ja estem així,
no sé com estaràs.
Val.
Bueno, doncs això, preguntem, com anirà aquest any el Barça a la màxima competició europea? Com anirà el Barça a la Champions?
Bueno, a veure, aquest any sí.
Aquestes apostes que la gent està vendent, i a la il·lusió, ja saps que el Barça interessa a tot Catalunya, per tant, els nostres oients estan convidats a participar d'aquesta manera. Recordem que tenim una cistella Cap Bravo. Que volen que aquest mes, aquest primer mes, el mes d'encetar aquest concurs, doncs els productes de la cistella siguin a tope de proximitat i de qualitat.
Tenen DOP i IRP.
Tenen DOPI, que és denominació d'origen protegida, uns productes són d'això, i uns altres són indicació geogràfica protegida. Per tant, tot està protegit.
Tot.
No sé com ho fan per posar-lo a la cistella.
Està protegida la cistella. Perquè
van agafar-lo i hi ha guardes de seguretat. Llavors, els de Cap Bravo van agafant... Tenen un pla. Són com la Casa de Papel, però en versió Cap Bravo.
Per cert, perdoneu, que la cistella en qüestió...
És preciosa. Va molt bé per comprar mercat.
I per anar a la platja.
És una sardana.
I quan ja t'has menjat tots els productes fantàstics, la plens de pedres i pots fer peces.
També.
Molt bé.
Pots fer exercicis amb la cistella Cabra.
Bona aquesta.
Tenim arròs del Delta de l'Ebre, mongeta del Ganxet, avellana de Reus, torró d'Agramunt.
Ep.
Això per compensar-te quan fas
esport. Ara ja, torró?
Clar, sí, perquè pots sí. també fer el gelat.
Perdona, som 19 de setembre. Aviam,
si hi ha dos alcaldes...
Mai és aviat.
Si hi ha dos alcaldes d'Espanya...
Exacte.
Que ja estan plantejant l'arbre de Nadal...
Que sí, però perquè tenen un problema aquests dos alcaldes. Però Torró, el 19 de setembre...
Quin problema tenen, escolta'm?
No, només són uns il·luminats. Home, que en un moment ja estem a Nadal.
Ai, més ben dit.
Molt a favor. Falten 98 dies per...
És així, és així. Escolta, què hem de fer si volem aquesta cistella gentilesa cap a Bravo?
Re, enviar-nos un missatge de veu molt fàcil. Ahir vam escoltar un parell d'oients que ho van fer. 663-99-30-62. Recordeu, aquest és el telèfon directe per deixar notes de veu o missatges escrits.
Recordeu que si deixeu notes de veu, les passarem al final del programa.
Sí, les passem, això. Perquè ens encanta escoltar els oients com participen les seves ocurrències. Si us plau, agafeu aquest telèfon i utilitzeu-lo, 663-99-30-62. No truqueu a la centraleta del fixe de Radio Estel, perquè si no, la Esther i l'Àngel es tornen boges, perquè truca moltíssima gent.
No, col·lapseu, clar.
Es col·lapsa allò. Millor directament al 663-99-30-62, una nota de veu, responent a aquesta pregunta, la pregunta del dia... Què farà el Barça a la Champions? Què farà, Trias, el Barça a la Champions?
Jo torno a dir, jo contestaria...
On arribarà?
Aquest any sí.
Sí? Tu vols dir... Tu el veus campió?
No, però és una frase molt culer.
Escolta, jo encara... Jo com diu Xavi Hernández, primer la fase de grups...
Ara.
I després,
ja anirem
bé.
I després ja en veurem. Gràcies, Rafa, ara sí, la girocleta.
La girocleta, amb Olma Giró.
Ara sí, Olma, què?
Fas la pregunta o tiro?
Era un hype, allò. Cap on anirem avui?
Avui anem a la tercera millor pizzeria del món. Del món!
Compte aquí, eh?
I no me'n vaig a Itàlia.
No, eh?
No, me'n vaig a Barcelona, en concret al barri de Gràcia. Hi ha una pizzeria que és la...
Llàstima que les d'Itàlia no hi comptin en aquest concurs.
Sí que hi compten. Ara entrarem, que amb això, de veritat, ho vull posar sobre la taula.
I compten o no?
I compten.
Sí.
I el que vull és que...
Hi ha gent que diu que no, eh?
I penseu tot... Sí, jo t'explico. Llavors, aneu processant tota la informació i cap als vols de 1:45 en parlem. Wow. Amb els dos responsables de la pizzeria, amb els propietaris, la pizzeria en qüestió. Sí. Sartoria Panettiere.
Home!
Sartoria
coneguda
Panettiere,
aquesta, eh?
Exacte.
Barri de Gràcia, això.
Barri de Gràcia. Fa uns mesos era la millor pizza d'Europa, la millor pizzeria d'Europa. Sí. Ara, tercera millor pizzeria del món.
Són bones, eh? Té una sobrassada.
No ho sé.
Sí.
Però a més són aquests que fan coses molt de proximitat.
Tot és proximitat. De fet, tenen la filosofia que és de la granja la pizza.
Correcte.
I es fan els seus propis embotits. I els productes són naturals.
Com la cistella Cabra Bo.
Molt bons, de veritat.
Sí, l'únic que no estan protegits. Llavors, no sé si està bona o no, ho descobrirem.
Jo saps que sempre llenço un repte?
Com que no saps si està bona o no?
Ella no l'ha provat.
És la tercera millor del món, el Mario.
Entenc que està bona, però perdona, jo no sóc jurat d'aquest rànquing, d'acord?
Però donem-li un vot de confiança, no?
Jo avui la vaig... Avui la provo i us ho dic.
Ja dic, jo l'he provat. I a mi em va agradar moltíssim.
I ens en porti una miqueta.
Anava a dir, Olma Giró. Ah, però estarà freda,
no. És igual. Tenim microones.
No, segur que si li dic que si les calço a microones em diu que no me la dona.
Saps que sempre et plantegem un repte? Avui és portar una pizza.
Sisplau.
Per aquest equip.
Per Ràdio Estel.
A veure, ni que sigui.
No, per Ràdio Estel.
No, he d'anar amb el Quàntum, amb la bossa, amb la sabateta, amb la pizza. Què voleu que sembli?
Jo vull provar aquesta pizza.
Giró, que no té una cistella allà davant.
Cistella Cap Bravo. Mira, ja sé la pregunta del Barça. Anirà més fuertotes que Rocky. Ja ho tenim. No, el que anava a posar sobre... Sobre la taula.
Va.
Tu deies, Joan, no compten les pizzeries italianes. Doncs en aquest, el rànquing és top 50 best pizzas. És el rànquing que fa el que estipula l'ordre de les millors pizzeries.
Val.
I hi ha diferents. Les millors pizzeries dels Estats Units, d'Àsia Pacífic, d'Europa, que dèiem que era la millor pizzeria d'Europa, la Sartoria Panettiere, i del món. Llavors, què passa? Que en el rànquing d'Europa les pizzeries italianes no compten, perquè tenen un rànquing propi, que és les millors pizzeries d'Itàlia. Però les del món sí que compten. I això avui ho tractarem, ho abordarem i a fons, perquè no és normal que entre les 10 millors pizzas del món, pizzeries del món, 5 siguin d'Itàlia, d'acord, molt bé, però 5 no siguin d'Itàlia. De fet, la segona millor pizzeria del món es troba als Estats Units, la tercera a Barcelona.
Als Estats Units,
la tercera a Barcelona, a Japó, i llavors també n'hi ha a la Xina
A la Xina tampoc m'ho puc creure.
Doncs sí, ara he estat investigant, la dels Estats Units, es veu que l'home que ho porta...
És italià, no?
És descendent italià, és americo-italià.
Sí, perquè si no, deu ser pizza de cheeseburger.
I la d'aquí Barcelona, l'home també té vincles amb Itàlia. És descendent italià.
L'altre dia...
Havia entès ascendent italià, dic. Sí, és aquari de Sicília.
No, no era
com la llagosta que explicava amb la cara bé del menjar.
L'altre dia Leo Messi va publicar una imatge d'una pizza que es va fotre a Miami.
Sí.
I era... La vas veure?
Sí.
Era d'aquestes que porten coses...
Una mica grumolls, eh?
Sí. No sé què tenia,
tomàquet, però... Tomàquet, ceba, olives...
Ah, olives. Olives senceres.
La Mediterrània.
Sí.
Ja, però...
No, però era molt estranya. Era com trossos molt grans de...
Està mal fet,
allò està mal fet.
Doncs el que us deia, aneu pensant, perquè...
Escolta, què has dit?
Ai.
Espera, para la música. Què has dit de Messi? Que està mal fet.
Vols que et digui que t'he dit de Messi?
Messi? Però sí, Messi, perdona. Tothom de genoll cada vegada que parlem de Messi en aquest... Molt bé.
No, parem màquines. Ara et diré, de veritat, el que opino...
Escolta, perdona, és que...
De Lionel Messi. Tu m'has provocat, eh?
No, jo... Però si Messi ens ha donat més felicitat...
Eh?
Messi ens ha donat més felicitat aquesta vida que ningú.
I ara t'ho dic. 3, 2, 1...
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant. El teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Fa un minut que passa de 3 quarts de 10 del matí i ara ens posem més seriosos perquè a continuació el que escoltareu és un àudio d'una detenció policial. Ja us aviso que les paraules que diuen els agents dels Mossos d'Esquadra són dures, que no són gens agradables d'escoltar. La detenció va ser l'any 2019, ara fa 4 anys, a Sant Feliu Sasserra, al Bages. El detingut, en Wubi, un jove negre que en aquell moment tenia 20 anys, va poder gravar l'àudio de la detenció, que ha estat clau per acreditar els fets. Un àudio que sonava així.
Ara sí hi ha gente. Negro de mierda, hijo de la gran puta. Soy racista, mucho. Pero si fueras blanco, te hubiera pegado igual de fuerte o más. ¿Te enteras? Però soy racista.
Aquest dilluns s'ha sabut la sentència per aquest cas. Els insults i el comportament els hi ha costat el càrrec als agents. La Direcció General de la Policia ja ha anunciat que perdran condició de funcionaris i que seran expulsats del cos, com demanava l'associació Sort Racisme, que exerceix l'acusació en el cas. L'acusació i la Fiscalia han arribat a un pacte. Els 6 Mossos han assumit la culpabilitat i han estat condemnats per un cas de racisme. Els agents estan condemnats a un any de presó, que no compliran si fan un curs formatiu a mig any d'inhabilitació i a una multa de 300 euros. El càstig, però, és molt inferior al que es demanava inicialment, de fins a 6 anys de presó. Tot i això, el cos ha anat més enllà i ha decidit expulsar-los definitivament, com dèiem al principi. Avui a La Caravana podem parlar-ne de tot plegat amb Lorena Anton. Ella és advocada de Sort Racisme i d'en Wubi. Bon dia, Lorena, i gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Hola, bon dia.
Ara ho dèiem, Lorena, per recordar aquell cas, per recordar ben bé què és el que va passar, per situar a la gent, què va passar el 2019 al Bages, Lorena?
Bueno, estaban los, según el propio atestado de la policía, los agentes iban a hacer una identificación a un edificio donde había personas que estaban ocupando y en el primer momento de la intervención, según los agentes, identifican a la víctima y ella se escapa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que nosotros tenemos constancia, que ya desde el primer momento de la intervención la víctima recibió pues abusos racistas, escupitajos, le empezaron a zarandear y ese es el motivo por el que en un primer momento se fue y cuando volvió, porque llamó a sus compañeros para hablar con ellos y decirles que ahí estaba la policía, quienes respondieron fueron la policía, los agentes, le dijeron que volviera, que le iban a poner una orden de búsqueda y captura si no volvía, y por eso él volvió con esa grabación que todos ya conocemos. Bueno, conocemos un pequeño fragmento porque todo el audio es estremecedor.
És estremecedor, com deies, Lorena, i és molt desagradable d'escoltar, a més. Quin és el moment en què Sorracisme es posa en contacte amb en Wubi i vol agafar tot el clas?
Bueno, en realidad es Bubi el que se pone en contacto con nosotros, porque ese día Bubi fue detenido, y cuando prestó declaración, no en comisaría, evidentemente, sino en sede judicial, él ya manifestó que le habían agredido, que tenía un audio, y en ese momento el propio juez de instrucción incoó abrió diligencias, y a partir de ahí Bubi vino con su familia a Sorracisme, nos presentó el audio, nos explicó un poco el contenido de los abusos, y evidentemente, como era una agresión claramente racista, pues Sorracisme se hizo cargo.
Si en Bubi no hagués gravat aquell àudio que va tenir la sort i la intel·ligència de gravar, hagués sigut molt, molt, molt dificultós o hagués inexistit el cas?
Bueno, es que ya fue difícil con ese audio. El tema es que esto es algo que en Sorracisme recibimos de forma habitual, denuncias como esta, pero no tenemos prueba. En este caso, a pesar de tener este audio, que es una prueba clara y contundente, todo el proceso judicial ha sido una traba constante. O sea, las defensas de los Mossos han pedido, ahora mismo no recuerdo si han sido hasta 4 o 5 veces el archivo del procedimiento. Se acordó una rueda de reconocimiento que los agentes tenían que ir con la cara tapada, que es contra toda lógica. No sé, los jefes, ¿no?, digamos, de los agentes que intervinieron, en un primer momento dijeron que no les conocían, hasta que Bubi no decidió publicar los audios, y eso fue lo que generó, ¿no?, un revuelo político y una presión política, y que hizo que hubiera reacciones también por parte de la policía. Pero ha sido todo un proceso con muchas trabas.
¿Amb quines trabas os heu trobat, por ejemplo?
Bueno, esto que comentaba, ¿no? Cuando tú tienes un audio con este contenido, pides que hagan una pericial de voz para identificar, ¿no?, si efectivamente los agentes que intervienen son los que aparecen en el audio, porque claro, teníamos desde el primer momento los tips de los agentes que habían detenido a Bubi. Entonces él había manifestado que los que le habían agredido eran agentes de la ARRO, no eran de Seguridad Ciudadana, y coincidía plenamente. Entonces queríamos identificarles, se negaron a hacer la pericial de voz, además con una estrategia procesal que era muy confusa, porque no decían que se negaban a hacer la pericial de voz, sino que se negaban a declarar. Negarse a declarar es un derecho de cualquier investigado. Pero si tú te niegas a hacer una pericial de voz que puede ser exculpatoria, es un indicio de criminalidad.
Claro, Lorena.
Por partes, o sea, y fue una lucha constante, hombre, que tengas a sus jefes que te están diciendo que no saben quiénes son, es un encubrimiento claro.
Això t'anava a preguntar directament, ¿eh? Dificultats per part d'aquests 6 agents del cos, ¿o por parte del propio cos de Mossos d'Esquadra?
Por parte de ellos y del propio cuerpo. O sea, de ellos aún es comprensible porque están siendo investigados y pueden negarse a practicar cualquier prueba que pueda ir en contra. Pero por parte del propio sistema. Es decir, la Generalitat, nosotros recibimos esta denuncia en enero de 2019 y en febrero de 2019, un mes más tarde, nos reunimos para que los jefes de Mossos d'Esquadra, no recuerdo ahora quién era el responsable en ese momento, pero era un superior, tuviera conocimiento de todo esto. Fue el padre de la víctima. Fuimos desde Sorracisme a esa reunión y dijeron que no podían hacer nada. Subinspector y sargentos que trabajaban directamente con ellos, se les pidió identificar las voces y dijeron que no las podían reconocer. El auto para hacer la rueda de reconocimiento, porque la víctima dijo desde el primer día, yo puedo reconocer a estas personas. Dos testigos que presentamos que estaban en el lugar de los hechos podían reconocer a los agentes. Nunca se practicó porque se pidió hacerla, o sea, el propio juez dijo que se hiciera con la cara tapada, porque, claro, la víctima en un primer momento dijo, quien me atacó y me agredió fueron los antidisturbios, que iban con una braga y no fueron los de Seguridad Ciudadana que iban vestidos normal. Estas fueron sus palabras. Y a partir de ahí se agarraron para decir que toda la intervención fue con la cara tapada. Hombre, si la víctima te dice que les pudo identificar, es porque se quitaron la braga y porque les pudo ver. Pues 2 años después, aún no se había practicado la rueda de reconocimiento. Wow. Entonces, esas son trabas duras para la víctima también, uh-huh, y que pueden explicar por qué tiene una falta de confianza en el sistema. Porque en el momento de hacer un juicio prefiere llegar a una conformidad.
Tot això, ara de seguida et pregunto per aquest pacte, abans, però tot això passa el 2019, estem al 2023, a les portes del 2024. És normal que un cas així es dirimeixi amb tant de temps?
Podría haber sido mucho más corto. O sea, es verdad que los tiempos procesales a veces no son muy lógicos, pero para mí se ha estirado más de lo que debía, pero básicamente porque había recursos todo el tiempo por parte de las defensas, pidiendo el archivo, pidiendo que no declararan con la cara descubierta. Entonces, claro, todo esto, negándose a hacer la pericial de voz, le hicieron mal. Primero los Mossos enviaron un informe pericial que no estaba hecho correctamente, se tuvo que recurrir. Entonces ha sido un proceso largo y dilatado, no porque a nivel judicial se haya hecho mal, sino porque consideramos que ha habido también una intención de dilatación.
Ara ens ho explicaves, sigui com sigui, l'acusació i la fiscalia heu arribat a un pacte. Per què es decideix arribar a aquest pacte?
En nuestro caso, porque la víctima, su prioridad era escuchar a los agentes que intervinieron y que le agredieron, reconocer los hechos. Para él esto era esencial, y era esencial terminar cuanto antes con el procedimiento porque está desgastado y también le afecta cada vez que tiene que explicarlo, cada vez que hay, digamos, que tiene que revivirlo, reproducirlo, pues para él tiene una afectación y un impacto importante. Y él priorizó acabar con el procedimiento y escuchar a los agentes reconocer que le habían agredido.
Ahir, com saps, Carles Monguilot, advocat defensa dels Mossos acusats, va dir el següent, i vull que m'ho comentis, Lorena. Uh-huh. Hem considerat que un pacte era el millor, la manera de passar pàgina d'un incident que va ser molt desagradable per totes les parts.
Bueno, creo que quizás él lo ve así. En la perspectiva de su racismo, al pacto no se llega porque sea lo mejor para pasar página. No, a la víctima le queda mucho para poder pasar página. Esto cierra un episodio, cierra todo lo que la víctima ha hecho, digamos, para denunciarlo no es fácil, incluso teniendo un audio, porque se pasa, como digo, por casi 5 años de procedimiento judicial, y en el día de ayer, si hubiera habido juicio, él tendría que volver a explicarlo, tendría que volver a escuchar los audios. Entonces, en nuestro caso decidimos llegar a este acuerdo porque para él era prioritario que los agentes reconocieran que habían hecho eso, pero no porque esto signifique pasar página. Creo que el episodio no es igual de desagradable para unos y para otros, evidentemente.
Sigui com sigui, en Bubí ha patit un procés de revictimització?
A nuestro entender, sí. Sí, porque esto tenía que haber sido mucho más rápido. Si tú tienes una víctima de cualquier delito que te está diciendo puedo reconocer a los agresores, no pueden pasar 2 años sin una rueda de reconocimiento cuando los agresores están identificados desde el día 1. Están siendo investigados desde el día 1. No puede ser que 2 años más tarde no haya una rueda de reconocimiento.
¿Viu amb por a día de hoy, en Bubí?
Bueno, vive con muchas inseguridades que antes no tenía y con unas dificultades, ¿no?, para relacionarse, por ejemplo, con la policía, con otras personas, que en 2019 no tenía. No sé si diría con miedo. Pues bueno, él no habla de miedo directamente, pero objetivamente yo creo que sí.
¿Com ha rebut la sentència en Bubí? ¿Com l'heu rebut vosaltres, com a Sos Racisme?
Para la víctima ha sido... Está tranquilo, está sobre todo satisfecho con la decisión de la Generalitat posterior de expulsarles del cuerpo, porque era lo que consideraba que era justo y que se debía de haber hecho ya hace un tiempo. Y desde Sos Racisme, pues diferenciamos mucho también la sentencia de la decisión posterior de Interior. La sentencia, estamos tranquilas porque era lo que la víctima quería y porque, conociendo cómo ha ido el proceso y la situación de la víctima, consideramos que ha sido algo que para él era positivo, ¿no? Ver a las 6 personas que le agredieron reconocer esos hechos y además con un agravante de racismo también es reparador. Y hombre, de asesor racismo, pues satisfechas con la pena, no lo estábamos, pero en una conformidad, cuando estás negociando un acuerdo, pues siempre pues hay que ceder unas cosas por otras, ¿no?
No sé si confieu, Lorena, igualment, que aquesta sentència serveixi per dissuadir altres agents a dur a terme aquestes pràctiques.
Mira, yo creo que la sentencia en sí, cómo ha ido el procedimiento, quizás no tanto, pero la decisión que ha tomado Interior, esperemos que sí, porque al final quienes tienen la decisión final son ellos, es decir, nosotras con un procedimiento penal podemos llegar a una inhabilitación que es temporal, pero quienes finalmente deciden si quieren agresores racistas en su cuerpo son los Mossos. Nosotras ahí no podemos decidir. Entonces creo que esta decisión de Interior es un aviso a todos de que hay ciertos límites y hay cosas que no se pueden permitir y que ellos tampoco van a permitir. Y esto, bueno, nos hubiera gustado que hubiera sido antes, pero al menos ha llegado. Esto creo que sí puede tener un efecto.
Jo crec que és una pregunta clau per entendre-ho tot plegat. Lorena, en cas d'en Bubi és un cas aïllat dins d'un cos policial com els Mossos d'Esquadra?
No, no es un